Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les eleccions del 14 de febrer requeriran el desplegament de més de 700 professionals a Sabadell per garantir la seguretat als 59 col·legis habilitats. Els anomenats gestors de cues conviuran amb els agents de la policia municipal i amb personal de la neteja en un dispositiu que vol reduir al mínim el risc de contagi i tranquil·litzar la ciutadania. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha explicat algunes de les mesures que s'inclouen en aquest protocol sense precedents.
Espais d'espera per reduir al mínim la presència de persones a l'interior dels col·legis. Només es permetrà l'accés a la persona que vagi a votar i que haurà de portar, òbviament, mascareta. Es prendrà la temperatura. Es garantirà una organització de les cues a l'interior mantenint la distància mínima de 1,5 metres entre persones. Tindran prioritat d'entrada les persones de col·lectius vulnerables. Es garantirà, com deia, la neteja i desinfecció dels col·legis electorals abans, durant i després dels comicis. Hi haurà persones a cada centre constantment per garantir aquesta neteja. Hi haurà una ventilació constant.
A més d'aquestes mesures, s'han canviat els col·legis electorals que no complien l'aforament, els accessos i l'espai necessari per garantir aquesta seguretat. En total, s'incorporen com a nous centres de votació 8 equipaments municipals. Malgrat aquests esforços, des de l'Ajuntament són conscients que la participació en aquests comicis pot caure en picat en relació a cites anteriors per la por al contagi. És el principal argument d'aquest dimecres 27 de febrer, però n'hi ha d'altres.
Titulars.
Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia.
La commemoració del dia en record de les víctimes de l'Holocaust arriba a la ciutat amb 2 sabadellencs més a les llistes de persones que van perdre la vida als camps de concentració nazis.
Es tracta de Pere Sabater Carbonell i José García Campillo, que se sumen als 61 sabadellencs ja comptabilitzats i que ja tenen la seva placa commemorativa Stoppelsteine. La ciutat el recordarà amb una ofrena floral aquesta tarda a 6:45 a la plaça Montserrat Roig.
La programació cultural no s'atura als equipaments sabadellencs malgrat les restriccions.
L'Ajuntament acaba de presentar els títols programats als teatres de la ciutat fins al mes de juny. Entre aquests en destaca l'obra Monrou la Mar, dirigida per Sergi Balbel i Elisabet Casanovas. També es programaran 6 concerts que se sumen a la trentena de propostes de l'Estruc.
A la recta final del Notícies Migdia parlarem de la història del cinema Sabadell de la mà del nou llibre d'Albert Beorlegui.
L'obra recull com el setè art es va anar guanyant en un lloc a la ciutat, com ha explicat el mateix Beorlegui en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Però jo em sembla que és un excel·lent mostra, perquè hi ha col·laborat moltíssima gent, perquè en el fons actualitzem la història de la ciutat del cinema, que havia quedat, diguem-ne, desfasada fins a l'any 1995, que és quan es va publicar l'únic llibre sobre la història del cinema a Sabadell, i perquè, home, doncs aporta moltíssima informació, molts materials sobre no només la història del cinema a la ciutat, sinó també com eren les sales, els empresaris, el context històric del moment. Bé, en el fons, la història del cinema no deixa de ser la història del segle XX.
La presentació serà aquesta tarda a les 7 a la Casa Duran.
El partit entre el Sabadell i el Logroñés de dilluns amb dubte per casos de Covid en el conjunt de la Rioja.
4 futbolistes de la primera plantilla que ja han estat aïllats han donat positiu. L'equip s'ha entrenat avui amb mascareta, però hauran de passar noves proves PCR per comprovar que no hi hagi més afectats.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquests temes, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures moderades que recorden a la primavera. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguiran pujant les temperatures? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bon dia.
Hola, aquest dimecres ha començat amb temperatures una miqueta més altes i, de fet, amb alguns estrats baixos que encara es mantindran durant tota la jornada a punts de l'interior. Per altra banda, també creuaran al cel núvols mitjans i alts que deixaran el cel puntualment enteranyinat i es mantindran durant tota la jornada nevades al vessant nord del Pirineu amb una cota que voltarà als 2.300 metres. Per altra banda, la temperatura esperem que sigui més alta, serà una pujada destacada i farà que arribem a tenir a temperatures més típiques de la primavera aquests propers dies que no pas a temperatures de l'hivern. Pel que fa a la jornada de demà, encara ens mantindrem amb aquest ambient estable, amb el cel enteranyinat. També es tornaran a repetir aquests estrats baixos matinals que puntualment podrien persistir. I això sí, al vessant nord del Pirineu, la nuvolositat desapareixerà, sobretot al llarg del matí. Encara de matinada es podrien donar algunes precipitacions febles. L'estabilitat es mantindrà almenys fins al cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Javi Torres, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Novament, avui destaquem alteracions al servei de Rodalies a causa de la vaga de zel d'un grup de maquinistes, segons ens informa Rodalies. A banda d'això, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària catalana. No trobem incidències a les carreteres més properes a Sabadell i tampoc hi ha problemes per entrar o sortir de Barcelona. Passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Passar per les urnes el 14 de febrer suposarà un dispositiu sense precedents per garantir la seguretat dels votants i dels membres de les meses en plena pandèmia de coronavirus. Seguint els preceptes de la Generalitat, l'Ajuntament desplegarà prop de 300-700 professionals per garantir el bon funcionament de la jornada. Així mateix, també ha habilitat nous espais com a col·legis electorals, descartant aquells que no comptaven amb prou aforament, espai o accessos adequats. El control de les entrades als col·legis electorals i la neteja constant seran dues de les novetats d'aquests comicis.
Per això s'han creat els anomenats gestors de cues, dels quals n'hi haurà 168. Vetllaran perquè no hi hagi aglomeracions dins dels centres de votació i pel manteniment de les distàncies de seguretat. A part d'aquests professionals, també hi haurà una 60ena de policies, una 80ena de conserges i 120 persones de neteja. A més, s'haurà de votar per franges, es prendrà la temperatura als votants i el personal de les meses comptarà amb el seu propi kit de seguretat. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, confia que aquestes mesures donin tranquil·litat a tots els implicats en els comicis.
Sabem que hi ha membres de les meses que tenen por, surt contínuament a les notícies. Nosaltres creiem que estan garantides les mesures de seguretat. Si més no, estem complint tots els protocols que des de la Generalitat se'ns ha indicat. Com deia, es garantiran les distàncies, es garantiran espais amb la suficient amplitud, ventilació, en fi, nosaltres creiem que sí, que està garantida.
Tot i aquest desplegament, González tem que la participació podria reduir-se considerablement en aquesta cita.
Bueno, si agafem com a referència el que ha passat a Portugal, doncs és veritat que la gent no, s'ho pensa més. Precisament per això hem treballat amb aquest dispositiu, no? Per animar la gent que al final... Jo posaré un exemple, i òbviament res és infal·lible, però... anem a comprar botigues, anem als supermercats, vull dir, contínuament estàs en contacte amb gent. Nosaltres posem a disposició totes les mesures perquè això pugui ser garantia de complir les mesures sanitàries. Esperem que la gent s'animi a anar a votar.
El dia 14 de febrer hi haurà 59 col·legis electorals, 8 dels quals actuaran com a centre de votació per primer cop. Això significa que més de 20.000 sabadellencs hauran de votar en llocs diferents de l'habitual, amb la qual cosa recomana que consultin el lloc assignat amb antelació.
Encara relacionat amb la campanya, el número 3 del PDeCAT per la demarcació de Barcelona a les llistes del 14F, Marc Castells, s'ha reunit aquest matí amb els representants de la Cambra de Comerç. El també alcalde d'Igualada ha escoltat les reclamacions dels empresaris i també els ha donat suport. Ho ha fet amb propostes per generar llocs de treball i potenciar la comarca com a eix econòmic industrial.
Castells ha defensat que són necessàries polítiques que facin créixer el teixit productiu del Vallès Occidental i que s'acabi amb la tendència centralitzadora de Barcelona. Ho ha fet acompanyat d'alguns sabadellencs i vallesans que van a les llistes demòcrates, com Sílvia Fuster o Anna Soler.
Tenim la sensació que des de Catalunya, aquesta Catalunya que han creat amb una Barcelona molt gran i amb un territori molt petit, no s'ajusta al que nosaltres entenem que ha de ser una política de generació d'autoestima, de creació d'una identitat, també industrial o econòmica, també amb la nova economia que ha de venir en el futur i que nosaltres volem projectar.
Castells ha criticat que es permeti als ciutadans saltar-se el confinament municipal per anar a mítings electorals i ho desaconsella. Per això, asseguren que ells només faran trobades petites amb la militància. En el cas del Vallès, n'hi haurà dues, a Sant Cugat i Terrassa, els dies 6 i 9 de febrer, respectivament.
I la Junta Electoral obliga l'alcaldessa Marta Ferrés a retirar de forma immediata el cartell de llibertat presos polítics de la façana de l'Ajuntament, situat a la finestra d'un dels despatxos dels grups municipals. Segons ha apuntat Ciutadans, la Junta li ha donat la raó en què aquest element suposa exposar simbologia partidista en un equipament municipal, amb la qual cosa no se'n garanteix la neutralitat, especialment en període electoral. El portaveu taronja ja va exigir al ple del mes de gener la retirada d'aquesta simbologia i davant la inacció de l'alcaldessa, la formació liberal va denunciar-ho davant la Junta Electoral de Sabadell. Els indicadors de la pandèmia a Sabadell mantenen el descens iniciat la setmana passada. Segons dades de salut, el risc de rebrot es troba avui als 624 punts, 4 menys que ahir, malgrat que la velocitat de contagi ha crescut fins al 0,90. Fa 24 hores era del 0,81. També ha disminuït la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 695 casos per cada 100.000 habitants, 6 casos menys que ahir. Tot plegat mentre continua la campanya de vacunació, amb 4.599 sabadellencs que han rebut la primera dosi del fàrmac i 420 amb la segona, pràcticament el doble que ahir. I en aquest context, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, confia que el nou grau d'infermeria estarà en marxa de cara al 2022. Aquest és el calendari amb el que treballen després que el nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, hagi reafirmat el compromís per tirar endavant aquesta oferta formativa a la ciutat. De tot plegat, se'n va parlar en una reunió celebrada ahir que va confirmar que la creació d'una escola d'infermeria pública, molt probablement a l'Artèxtil, segueix a l'agenda de l'administració i de la universitat.
Amb el compromís de les dues parts, ara toca treballar per fer realitat aquest projecte. Així ho ha apuntat Ferrés.
El que cal ara és, entre tots, doncs, continuar demanant a la Generalitat de Catalunya que mogui fitxa, perquè al final ara la decisió ja depèn d'ells. La voluntat tant de la universitat com nostra com del Taulí és poder tenir aquest grau en funcionament l'any 2022, i més en la situació en la que estem, on és evident que hi ha una necessitat com a país, doncs, de tenir infermeres.
De fet, des del Departament de Salut diuen que aquest projecte queda supeditat a un estudi autonòmic per determinar quants professionals d'infermeria fan falta al sistema sanitari català. En tot cas, Ferrés assegura que la ciutat té un ampli potencial cap a la vessant formativa vinculada a la salut i a la medicina, i Lafuente assegura que la UAP té capacitat per oferir a la ciutat aquest grau. A banda d'aquest projecte, durant la reunió també es va parlar del campus de l'Autònoma Covadonga i de les necessitats formatives. Actualment, el campus de la UAB de Sabadell compta amb la Facultat d'Economia i Empresa, a l'Escola d'Enginyeria i Estudis de la Unitat Docent per Taulí UAB.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La cohesió social podria veure's molt perjudicada pels efectes de la pandèmia. Tot plegat malgrat que ha evolucionat positivament en els últims anys, segons un informe que demà es presentarà a la Fundació Bosch i Cardellach.
L'Institut d'Estudis Catalans ha elaborat un informe on avalua la cohesió social de Catalunya des que va començar el segle XXI. La zona geogràfica és una de les variables a l'hora d'analitzar la realitat d'un territori. Lògicament, a les zones més vulnerables es generen més conflictes i, per tant, no hi ha tanta cohesió. Aquesta segregació es pot observar a escala general i també des d'una òptica local, com per exemple en diferents barris de Sabadell. El director de l'informe, Salvador Cardús, aprova la cohesió social de Catalunya, però reconeix que el primer tram del segle XXI no ha estat un camí fàcil. Ho ha dit en una entrevista al Cafè.
Nosaltres aquests 20 anys hem viscut alguns desafiaments veritablement importants que no formaven part, diríem, d'una lògica interna catalana, sinó global, com d'una banda la crisi i la recessió econòmica del 2008, que va ser una recessió de caràcter mundial, de caràcter global, i que va impactar molt directament sobre les desigualtats econòmiques en el nostre país. També hem estat sotmesos a processos globals com el de les noves migracions, especialment les de la Mediterrània.
Cardú ressalta que a Catalunya el capital social ha augmentat de manera extraordinària en els últims 20 anys. En la mateixa línia també està molt sorprès pel notable augment de la confiança social, ja que trenca amb la cada cop més anomenada fragmentació de la població catalana.
Un altre àmbit és el de l'àmbit més institucional, més polític. Això es mesura, se sol mesurar amb allò que en diuen la confiança social, la confiança en les institucions, la confiança en les altres persones, i aquí s'ha de dir que s'ha millorat molt, és a dir, que els nivells de confiança social, tot i que alguns pensaven que la conflictivitat política podia afectar aquesta... Molta gent ha parlat malintencionadament de fragmentació de la societat catalana. El que hem comprovat és que la gent no només no se sent més desconfiada respecte de l'entorn, sinó que confia més.
Un dels desafiaments importants que encara ens queda pendent és la integració intergeneracional, aconseguir que els joves i la gent gran se sentin membres d'una mateixa comunitat.
200 persones s'han concentrat aquest matí davant l'oficina bancària del BBVA al barri de Can Deu, amenaçada de tancament per part de l'entitat. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha fet la convocatòria, però les agrupacions de Can Deu, el Torrent del Capellà, Can Uriac, la Plana del Pintor i Torre Guitar també s'han sumat a la difusió de l'acte.
El manifest que s'hi ha llegit ha carregat durament contra l'actual model econòmic i el rescat dels bancs. Lamenta que el poder econòmic marca el full de ruta al poder polític i reivindica la necessitat de crear una banca pública i també de mantenir un control estricte sobre les privades. Els veïns recorden que les entitats financeres estan tancant desenes d'establiments a la ciutat. El president de la FAB s'ha queixat que el tancament de l'oficina de Can Deu saturarà encara més l'avinguda Matadepera.
El BBVA quiere cerrar esta oficina dejando sin servicio al barrio de Can Deu y la Planada del Pintor, fundamentalmente obligando a desplazarnos a la oficina de la avenida Matadepera, que como sabéis está saturadísima, que cuando vais allá veis colas siempre. Y además que tienen el morro de cerrar a las 11 el servicio de atención al cliente. A las 11 de la mañana ya cierran, con lo cual tienes que estar a las 8 de la mañana para poder coger un poco de cola, para poder tener posibilidades de que te atiendas dentro de la oficina.
Els veïns convocaran pròximament actes de protesta a l'avinguda Matadepera per continuar les protestes contra el tancament d'oficines bancàries. També repartiran un escrit on expliquen les raons contra aquest fet, així com el mateix que facin CaixaBank, Santander i BS. Consideren que és antisocial, irresponsable, inhumà i mesquí i van contra d'un servei essencial contra la salut i menysprea la gent gran. Sabadell en Comú ha emplaçat a l'Ajuntament a fer tot el que estigui a les seves mans per evitar el tancament d'oficines.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Es descobreixen dos nous sabadellencs deportats als camps nazis. Amb aquests nous noms ja són 63 la llista de sabadellencs que van viure l'horror nazi, coincidint amb el Dia Internacional en commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust. L'historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell, Genís Ribé, ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio per explicar com s'ha fet aquesta troballa.
Segons Ribé, l'obertura i digitalització dels arxius de l'Holocaust són claus per als investigadors. En aquest cas, la història va començar entre els 26 milions de documents de l'arxiu Arolsen.
Uns companys de l'amical de Mauthausen, el Manuel Calvo, que havien localitzat en els arxius d'Arolsen un parell de persones que probablement tinguessin alguna vinculació amb Sabadell. Com al final, a partir d'aquesta notícia, els arxius d'Arolsen, de Bad Arolsen, Alemanya, s'han posat a l'abast universal de tothom a través de la xarxa internet, i allà es conserven milions i milions de documents relacionats amb el local nazi. I vam estirar el fil, vam trobar documentació, i amb els companys de l'Arxiu Històric de Sabadell he pogut completar tota la recerca.
Així han descobert en Pere Sabater Carbonell, qui va néixer a la ciutat el 1910, tot i que en va marxar quan tenia 2 anys. En el seu cas va ser empresonat el 1944 i després de passar per les presons franceses va ser deportat al camp de Dachau, a Alemanya. Gràcies a la documentació se sap que va sobreviure i va ser alliberat, tot i que Ribé reconeix que no se'n sap res més. L'altre sabadellenc, que és José García Campillo, va néixer a Múrcia i va venir a Sabadell, on es va casar i treballava en el moment de l'esclat de la Guerra Civil. Va exiliar-se i després de ser deportat a Mauthausen i abans d'arribar al camp de Gusen, on va morir el 1941. Per Ribé, la gran tasca pendent és aconseguir que s'incorporin a la recerca els arxius personals dels familiars.
D'aquests 60 deportats, 62, aquests dos no tenim ni rostre, ni cap fotografia familiar, ni res, però hem aconseguit gairebé 30 fotografies de rostres d'aquestes persones, que això hi ha poca gent que pugui aconseguir, gràcies sobretot a que molts familiars han sentit a parlar d'això i ens han aportat aquesta documentació. Perquè a vegades només amb l'arxiu, amb el que es conserva els arxius, que són papers escrits, bàsicament no en tenim suficient per posar-li cara en aquesta gent que van patir el que van patir.
Ribé ha explicat que ja s'ha fet la petició al Memorial Democràtic per instal·lar dues noves Stoppelsteine on van viure. La notícia s'ha conegut avui quan es commemora el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. La ciutat farà una ofrena floral a la plaça Montserrat Roig a les 6 de la tarda.
I coincidint amb la commemoració de les víctimes de l'Holocaust, el govern local proposarà a la Junta de Portaveus de demà que la nova oficina d'entitats i voluntariats s'anomeni Espai Neus Català, en homenatge a l'única supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück. La tinenta d'alcaldessa de Drets Civils i Participació, Marta Morell, ha reivindicat la seva figura.
M'agradaria remarcar que la Neus Català representava els valors del feminisme, de la solidaritat i, sobretot, la defensa dels drets humans. És evident que va ser una lluitadora incansable antifeixista i nosaltres pensem que és i seguirà sent sempre un exemple i que Sabadell ha de fer memòria del que va representar la Neus Català.
La nova oficina s'ubicarà a l'antiga escola Riusec, a la plaça Jean Piaget, on les entitats sense ànim de lucre trobaran suport, assessorament i espais de treball per dur a terme la seva tasca. I avui també hem sabut que ha mort el sabadellenc Eduard Gutés, president del Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya els últims 2 anys i des d'en fa 9 també de l'òrgan homònim a Sabadell. Ha estat un personatge clau en les dues darreres dècades en el sector a la ciutat.
Els seus companys i familiars l'han acomiadat avui. El tresorer del Col·legi Sabadellenc, Pere Carrió, ha compartit moments de treball amb Gutés des dels anys 90 i ha volgut destacar el seu treball perquè l'administració tingués en compte el seu col·lectiu professional.
És una lluita que ell va agafar com a bandera per intentar que ens reconeguessin, que reconeguessin la feina de l'agent comercial. És una feina que a vegades és poc valorada i en totes les empreses i en el món de les ventes som una figura principal. No es pot imaginar el món comercial sense una altra figura. I ell això ho tenia molt clar i feia tot el possible perquè les administracions ens reconegués.
El col·legi haurà d'obrir ara el procés per fer una assemblea on s'abordi la cobertura del buit que deixa Gutés a l'entitat. El sabadellenc havia estat homenatjat el passat mes de setembre pels seus companys de professió en un acte a l'Ajuntament de Sabadell. Gutés també era patró de la Fundació de Col·legis Comercials d'Espanya.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Cultura presenta la programació del primer semestre de l'any. Aquest cicle d'arts que combinarà l'activitat dels teatres, els museus i la cultura popular pretén ser una aposta decidida per la cultura en un moment de crisi sanitària i d'incertesa. Per això el regidor Carles de la Rosa ha apuntat que es mantenen les dates tant com es pot i que cada espectacle que es pot fer és una victòria. Aquest migdia, de fet ara mateix, encara s'està fent la presentació del programa d'activitats o està seguint l'Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
I a Karen, doncs, ara mateix acabem de tancar aquesta roda de premsa, que ha sigut molt llarga per explicar totes les novetats d'aquests primers 6 mesos de l'any. Per fer-te un resum ràpid i agafant els grans noms dels que vindran a Sabadell en aquest d'ara del juny, direm que el 21 de març arriba una de les produccions del Teatre Nacional amb participació sabadellenca, serà l'obra Montreux, la marca, va tenir com a protagonista a Laura Conejero, interpretant el paper de la Henry Lamar, i interpretant el paper de Marilyn Monroe a la Isabel Casanova. Després del maig arribarà la Calòrica, una de les companyies més importants del teatre actual, i també hem repassat a la música popular que tindrem noms com Clara Peia, presentant nou disc, en Perifèria, Ferran Palau o El Petit de Caladil. Però l'oferta dels teatres no acaba només en la faràndula, l'Estruc també arribarà amb algunes novetats, i la principal és tècnica, ja que aquest dissabte obre la sala de teatre de l'Estruc, després de tant mesos tancades, perquè ja s'hi ha instal·lat una màquina de renovació de l'aire. I ho farà amb l'espectacle Reverem i Muerte, produït per Albert Sanquan i Jordi Ebre. Un espai que acollirà 35 projectes de residència i que té una cita marcada al calendari, que és l'estrena d'una de les millors companyies de clowns actuals que mai ha passat per Sabadell. Seran els Rum en Sia, que el 18 d'abril porten el seu espectacle Gran Reserva. I que ens pintallades, les altres equipaments de les ciutats, com són els museus o les biblioteques, també volen mostrar la seva activitat. Per exemple, des del Arxiu de Sabadell, en aquest que enguany, el 2021, digitalitzaran 30.000 pàgines del diari de Sabadell. De fet, el regidor de Cultura, Carles de Rosa, ha recordat que tota aquesta programació que els estem intentant detallar ja apareix a l'aplicació creada Exprofeso per consultar la cartellera i també per comprar entrades. Una informació que podeu trobar també a la pàgina web de l'Ajuntament de Sabadell, i en breu us en farem també un resum a la pàgina de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bon dia.
Bon dia.
l'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Creo que a mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant que Salut afirma que Catalunya s'apropa als 180 casos detectats de la variant britànica de coronavirus.
El 8% dels nous casos detectats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona són de la nova soca, segons el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Tot i aquestes dades, la incertesa encara envolta aquesta variant i es desconeix si podria alterar els escenaris actuals. Comella també ha augurat en declaracions a Catalunya Ràdio que la nova soca es podria imposar l'anterior.
Per contra, Salut alerta que no arriben prou vacunes i que les dificultats cada dia són més grans.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, recorda que Pfizer va retallar la meitat de la tramesa prevista per la setmana passada i que en les pròximes 3 setmanes només arribarà un 10% menys d'aquesta vacuna. Argimon ha anunciat que això podria alterar el pla de vacunació i fer passar les persones majors de 80 anys per davant dels professionals sanitaris.
I, de fet, Europa exigirà transparència a les farmacèutiques pel retard a l'hora d'entregar les vacunes.
Així ho ha apuntat el director de comunicació de la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques, malgrat els retards de Pfizer i AstraZeneca. La vista està posada, en part, en les noves vacunes que s'han desenvolupat en d'altres companyies.
El periodista sabadellenc Albert Beorlegui presenta aquesta tarda el llibre Càmera i acció del lentiplàstic Cromocoli Serpentigraf al digital.
La contraportada.
La publicació recull tota la informació que es va poder veure a l'exposició sobre la història del cinema Sabadell, que ell mateix va organitzar a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell entre gener i març de l'any passat. La presentació serà a les 7 de la tarda al Museu d'Art de Sabadell.
El llibre repassa com el cinema va arribar a Sabadell per primer cop de la mà del dentista Marçal Ballús, amb un dels primers prototips per projectar pel·lícules de forma col·lectiva. A partir d'aquí, Beorlegui repassa la història del setè art en moments destacats, com la Fundació del Cinema Imperial, el 1911, personatges imprescindibles i el context històric del segle XX, el segle del cinema. Ho ha avançat el programa El Cafè de la Ràdio.
Estem parlant de el major entreteniment que l'hem conegut, estem parlant d'un tipus, diguem-ne, de sales doncs, que en el fons ens hauria de convidar a anar-hi i que és una llàstima, en el fons. Però, clar, és que són temps molt difícils els que ens ha tocat viure a tots nivells, no
sí,
només,
sí,
evidentment,
per
al cinema.
Totes les reserves disponibles per assistir a la presentació del llibre ja estan demanades, però es gravarà en vídeo i es penjarà al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sabadell.
I amb aquesta proposta cultural del món del cinema posem punt final al Notícies Migdia d'avui. Tanquem el Notícies Migdia d'aquest dimecres 27 de gener que hem fet possible amb la Rocío García a les vies de so i amb la Júlia Ramona a la redacció. Tornem amb més notícies a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre avui amb Núria García. Recordeu que mentrestant podeu seguir informats a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.